A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts del matí, any nou, història antiga. Ja ho saben que la nostra història ens capbussa cap al passat, en aquest cas no anem massa lluny, no estem en època massa llunyana, sinó que estem repassant els carrers de Sitges des de fa uns quants mesos.
Com? Estem a l'època del Neandertal.
Això mateix. Per exemple.
Per exemple.
Ignasi, no? Bon dia, bona hora, bon any.
Aprofito per fer propaganda d'un quadern.
Mira, ahir en parlàvem precisament amb l'Edgar Camarós.
Va venir
l'Edgar Camarós a parlar-ne d'aquest quadern dels Neandertals de Sitges.
Sí,
i precisament, doncs bé, tota aquella qüestió de la mandíbula, de les coves, etc, que ens portava, diguem-ne, un passat bastant més llunyà que el que ens porta l'Ignasi des de fa uns quants mesos. Per què, on ho havíem deixat?
Doncs cap a Terramar. I hem de continuar a Terramar. Mm-hmm. No?
Precisament aquesta setmana, en què la figura de Josep Maria Martino serà protagonista d'una xerrada aquest divendres amb la Beli Artigues, en el marc de la peça del mes, o sigui que estem en el barri d'en Martino i de l'Armengol,
sí,
per excel·lència. Ens havíem quedat a la Vinga de Sofia, o no? Ja havíem travessat.
No, ja érem a Terramar, bueno, l'urbanització Terramar, i estàvem dient que va donar tota una ocasió per una sortida lateral que un dels accionistes de l'urbanització de Terramar era el Baró de Güell. I llavors va sortir tot el Baró de Güell a Garraf i tot
això mateix. Ara ho recordem, sí.
De manera que, bàsicament, els accionistes eren, el més important eren Francesc Armengol, i després n'hi havia altres accionistes no tan importants, que eren el Baró de Güell i el mateix Martino.
Uh-huh.
L'arquitecte, doncs, hi va posar els seus estalvis i d'això. No?
Que, per cert, el nom de Terramar, què li va donar?
El senyor Utrillo.
El senyor Utrillo, que sí.
Ara
ja hi arribarem a tot
quan
això.
Has parlat, ara toca, quan has parlat de l'Utrillo, dic, mira, ara tocarà parlar de l'Utrillo, perquè entre moltes altres coses de l'Utrillo, doncs, de tots tipus i de tots colors, doncs, hi ha la invenció, es veu que tenia mania pels noms compostos,
mm-hmm,
la invenció del nom de Maricel i la invenció del nom de Terramar.
Tot sigui dit, dues magnífiques denominacions, perquè
sí,
han demostrat que el pas del temps no les ha afectat gens ni mica.
Sí, no, estan ben trobades.
Estan ben trobades, eh?
Una mica artificials, les dues, perquè no, clar, terra, mar, no indica res, però vaja, estan bé.
Uh-huh.
Estan bé, no?
Diguem-ne que aguanten perfectament el pas del temps.
Sí, sí. De manera que van fer la urbanització de Terramar, al mateix temps van arreglar el passeig marítim, que això em sembla que ja en vam parlar, obra del Martino. Martino, uh-huh, va fer el disseny, que va moure l'estàtua d'en Benaprés a la vorera, però en, uh-huh, comptes del mig del camí.
Que precisament aquí fem un encaix, no sé si és en un bloc d'internet que és el Sitges Platja d'Or, bloc d'un Sitges a imant de la...
Del Sebastià.
Això mateix. Que, si no recordo malament, hi havia la fotografia de la inauguració del primer dels monuments del doctor Benaprés. I vaig pensar molt en la teva conversa sobre allò dels rocs, diguem-ne, mal engiponats, i veritablement l'aspecte d'aquell monument no és precisament massa estètic, tenint en compte l'actual, doncs, precisament el primer monument del doctor.
No
s'assemblen res. Eh?
Van agafar pedres del fondo d'en Selva, tal com eren, i una sobre l'altra, com si fossin un marge, si fessin un marge, potser
doncs,
més mal fet que un marge i tot.
Doncs jo diria que és en aquell bloc, si vostè s'hi volen acostar, i allà hi ha la fotografia del primer dels monuments, el doctor Benaprés, abans no fos recol·locat, com ens deia l'Ignasi,
sí,
en la seva ubicació actual.
Sí.
No? D'acord,
aquest web és interessant, vull dir, fer-ne propaganda per tothom que vulgui veure-ne, és www.sitgesplatjador.blogspot.com,
això mateix, tot enganxat.
I surten vídeos o, mm-hmm, pel·lícules antigues, i surten fotografies.
La nevada del 62,
exacte,
en fi, documents molt interessants de poder veure.
Sí. Val la pena tothom que s'interessi per Sitges, que és tothom, tots els sitgetans, doncs que vagin a mirar i l'autor estarà
content. És cert que ens fa falta una cosa d'aquestes, eh?
Sí, 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 sí.
Amb tanta documentació que hi ha, digui-li, no ho sé, el que vulguin, però un portal on es pogués, perquè és tan llaminer poder veure aquestes fotos i poder passejar-se per tot això.
Home, el Sebastià Jiménez és col·leccionista però apassionat de fotografies antigues, eh? Vull dir, algun dia s'arruïnarà comprant alguna d'aquestes postals antigues, però el resultat val la pena. Vull dir, clar, és molt jove, el Pepe Matas va arribar a no sé quants anys, quan tingui l'edat del Pepe Matas estic segur que tindrà una col·lecció molt millor que la del Pepe Matas,
I hi ha molts llocs ara on trobar, diguem-ne, documentació gràfica sobre Sitges, si van a eBay, si van a portals d'aquests de subhastes. Hi ha gent que té de tot, veritablement. Sí. Hi ha coses relacionades amb Sitges que les tenen persones ben allunyades, des de postals de l'exposició de clavells de fa vagin a saber quan, fins al llibres de l'autòdrom o catàlegs d'exposicions, coses d'aquestes, hi ha veritables joies repartides per tot arreu. Sí, sí, sí. El que passa és que es fan pagar, com totes les coses que tenen uns quants anys.
Postals són caríssimes.
Caríssimes,
A part de que hi ha moltes que ja no en trobes, vas aquestes parades de brocanters, diguem-ne, que hi ha a Barcelona de tant en tant, vas allà a postals, a veure, de Sitges, no n'hi ha cap. Escolti, que té postals de Sitges, ui, no, això és... I si n'hi ha, 1.000 pessetes de les d'abans, i més i tot,
i més i tot,
i 15, i 20 euros.
I 20 euros.
De manera
que... Sí, depèn de la postal, es fan pagar, per tant, tenir-les, o com a mínim fer-ne col·lecció, és tenir un valor, per descomptat, que si es vol compartir a través d'internet, molts ho agraeixen de
i gaudir-ne a través del web del Sebastià, doncs això.
Doncs ja està, fèiem aquest encaix a partir d'un monument al doctor Benaprés.
Sebastià ja t'he fet la propaganda.
No és mal padrí, no és mal padrí. Doncs tot plegat a partir del monument al doctor Benaprés, que vàrem comentar-lo l'altre dia.
Sí, estàvem parlant doncs a Terramar. I llavors, doncs, fins i tot acabat el passeig i ja accessible, s'hi va fer una línia d'autobusos, semblant al trenet d'ara, allò, el tren barca.
A la barqueta.
A la barqueta, doncs van fer una... Deixa. Bé, a part de anar venent els terrenys i anar fent xalets, que clar, va ser una cosa una mica lenta, la manera de prestigiar sobretot el Terramar, l'urbanització de Terramar, va ser fer-hi un hotel. L'hotel es va fer aprofitant una antiga masia, la van reformar molt, que es deia el Cellerot. Suposo que allà hi devia haver una masia, bueno, era terra de vins, hi devia haver un celler gros, i el Cellerot, i l'any 1919 es va convertir el Cellerot en hotel, el Terramar Park Hotel. Que això de parc i l'ordre de paraules, segons quin eco el trobes, hotel Terramar Park, hotel Parc Terramar, el parc el trobes amb C i amb K.
S'havia dit Terramar Palace o no?
No,
Terramar Park Hotel.
Això és posterior.
Ah, entesos.
Això és posterior.
D'acord, és a dir, l'any 19...
L'hotel petit. Va acabar vent-hi l'hotel petit i l'hotel gros.
Entesos, l'hotel del golf.
Sí, l'hotel petit és el més antic.
D'acord.
Que és el Terramar Park Hotel.
És a dir, l'hotel que va ser destruït...
Sí.
Diguem-ne, inicis de la dècada dels 90 o finals dels 80, que era l'hotel del golf,
aquest.
D'acord. És el primer que es va fer.
Va ser, tu ho has dit ja, va ser enderrocat exactament el mes de juliol de l'any 89.
Vaja.
Per sorpresa, perquè segons diuen males llengües amenaçaven en declarar-lo edifici protegit, i llavors el Núñez, que és el que va comprar tots aquells terrenys i va fer
l'urbanització de Parc de Mar.
Això, el Parc de Mar, doncs, per la via ràpida ho van derrocar en una nit, i l'endemà vés-ho a buscar, no? Al cap d'un dia o dos ja no valia la pena declarar-lo, que és quan tocava, declarar-lo edifici protegit.
Alguns sitgetans en saben la història, diguem-ne, apòcrifa de l'assumpte. Així, això va ser el 89, per tant.
Sí, l'any 89.
I aquest va ser el primer hotel que es va construir.
El primer hotel que es va fer. No el que hi ha ara, sinó darrere del que hi ha ara. Llavors, l'any següent, a l'any 1920, a continuació de l'hotel, s'hi van fer els jardins. Els jardins de Terramar, que els van dissenyar entre l'Utrillo i un tal senyor Martínez Arroyo, que no sé si era arquitecte o era jardiner. i que bueno, jo els he vist com són ara, que més o menys han recuperat la forma antiga. Jo tampoc no li trobo per fer els grans elogis que en van fer, vull dir, no ho sé, jo suposo que hi ha opinions per tots els gustos, però són uns jardins que estan bé, però no sé, els jardins de Montjuïc, de Barcelona, són molt més bonics i artístics i d'això. És una opinió, eh? Si algú opina el contrari, li accepto molt.
I en el cas dels de Montjuïc estem parlant d'un jardí botànic i aquest era un jardí.
Sí, sí. Bueno, també això. Intentava...
En qualsevol cas, aquest segueix a mitges capçat, eh?
Ja, sí,
perquè
sí,
hi ha
sí.
Aquella llenca a l'entrada de terreny, que sí. Allò encara està qualificat de zona hotelera i que allò formava part també de, sí. dels...
Però la part d'allà dintre, els llacs, els bancs, són els mateixos que hi havia.
Sí, sí, sí.
Jo n'havia sentit parlar com uns jardins mítics i tal, i tot el món, i quina llàstima. I quan els van refer, aproximadament igual de com eren...
Vas anar cap allà i vas pensar, home...
Dic, home, sí, estan bé.
Molt dit a la gràcia. Ja. Bé, que no et van entusiasmar.
Ho sento.
No, escolta'm, perdonat, Frans.
Bé, com que...
O sigui que l'any 20 es van construir jardins, es van fer jardins.
Clar, els jardins aquests, després de la guerra, van quedar abandonats. I l'any 94-96 el van estar restaurant, el van estar refent, i el van obrir al públic l'any 98. Llavors, bueno, al costat de l'hotel aquest petit, com que era petit, com acabo de dir, doncs es va decidir fer-ne un altre molt més gran, un altre enorme, que és el que després es va dir actualment aquell hotel és l'hotel Terramar, no hi vas, eh? Però en els seus orígens se'n va dir Terramar Palace. Era un projecte enorme, fastuós, amb uns, hi ha uns, alguns dibuixos que han sortit a revistes, potser fins i tot a l'Amic de les Arts, no recordo, però l'Eco segur, i era un edifici enorme, fins i tot actualment on hi ha el port.
Hi havia el casino, o hi havia d'haver el casino?
Un casino al mig del mar, sobre les anquines, eh? I no sé si això de les anquines ha sortit alguna vegada o no, les anquines...
No,
les
anquines... No, almenys no recordo que ens ho digui,
sí, bueno,
o potser fa molt de temps.
No, i encara que ho hagi dit, com que...
Mai estarà de més.
Clar, o la memòria és flaca.
Fugi ser.
Doncs el... una anquina en terminologia de pescadors és una roca que està quasi bé a nivell de l'aigua, no surt a fora, perquè si fos a fora seria un escull, però està enfonsat però molt poc, no és 10 metres sota el mar, sinó un pam o dos. Això és una anquina, que em sembla que ja vaig dir algun dia que a Sitges tenen una forma especial de dir-ne, que és anquina, quan tota la resta de països catalans en diuen o antina o altina. En quina només ho diuen a Sitges.
Vaja.
És igual que dilluns.
Com fanigola.
I fanigola i coses d'aquestes així. És lèxic sitgetà, no?
Almenys tenim una certa singularitat. O sigui que en quina...
En quina, sí.
En quina, a la resta del país, en diuen...
Altina.
Altina.
O antina.
O antina. Antina.
L'únic que també en llibres que hi hagi vist parla d'en quina és en Roig i Reventós. Però clar, en Roger Reventós era de Sitges, vull dir, l'home estava contaminat i no se li pot...
O sigui que, diguem-ne, en català, més o menys normatiu, seria la platja de les Antines.
Antines,
Antines.
Sí, Antines, sí. I fins i tot he sentit a dir, no sé si és veritat, però no m'estranyaria, que els pescadors de Vilanova s'enfumen dels de Sitges quan diuen en quina. Diuen, però si no sabeu parlar, si això es diu Antina...
Aquesta no l'havia sentit a dir. Yeah. Però vaja, no, bueno, sé si algú, sí. No sé si algú hi pararà massa l'atenció amb el que pogués sentir els pescadors de Vilanova. Però bé, en fi, total, allà, a la platja
sobre
de les
Anquines... Sobre les Anquines, volien fer un edifici sobre el mar, que clar, a mi sembla una mica hipotètic això, perquè escolta, una d'aquestes tempestes de les avui en dia, aquestes que s'ha carregat tota la Costa Brava, em sembla que l'edifici hauria anat tot en l'aire, eh? Però vaja, vull dir, la cosa estava prevista així, encara que després no es va portar a terme. Aquest hotel gran, el Terramar Palace, es va projectar quasi bé immediatament després d'inaugurar l'hotel petit.
Però va trigar molt a construir-se.
Sí, l'hotel petit es va fer l'any 19 i el projecte del Terramar Palace és de l'any 23, 4 anys després. El que passa que les coses van anar lentíssimes.
Em sembla que es va inaugurar el 33, va trigar uns 10 anys, això, no?
L'any 23 es va començar cap a l'any 26 o 27 es van penalitzar les obres, suposo, perquè no hi havia, potser hi havia mort en Francesc Armengol, perquè va morir per aquesta època exactament, no sé exactament, no vull dir que sigui així, però podria ser. Es van penalitzar cap al 6-27, el 29 van recuperar la llicència i l'obra construïda una entitat hotelera que es deia Hoteles y Playas del Mediterráneo. Llavors l'any 29 van començar, van anar també molt lentament. I al final l'Ajuntament els hi va dir que ja estava bé, que a veure si acabaven d'una vegada, i es va inaugurar l'any 33, l'any 1933.
Tot que tenia un aspecte com de ranxo.
Sí, sí. No era com el d'ara, que és una mena de piràmide, sinó un edifici normal. Vull dir, bueno, amb parets altes, amb un terrat, amb punxetes a la part de dalt.
Diguem-ne que la manera del subur, però en versió, exacte, de l'antic subur, en versió corregida i augmentada.
Sí,
no?
S'assemblava molt l'aspecte extern al subur.
Amb aquestes torres i
tal. Sí. Bueno, i aquest hotel, doncs, va fer una promoció enorme, vull dir, va haver l'any 34, després de la inauguració, van fer una mena de setmana, no sé com dir-ne, cultural, que en van dir Setmana de la Saviesa, que van convidar filòsofs i gent sàvia, historiadors de tota Europa, gent important. Després hi van fer concursos internacionals d'escacs, quan vaig haver de fer la història de la penya d'escacs. Va sortir, van fer una o dos, en van fer dos i volien continuar, però es veu que es van acabar els quartos perquè l'Ajuntament no pagava, i aleshores aquesta Setmana Internacional d'Escacs de Catalunya va migrar cap a la Costa Brava, no sé exactament on, a Tossa em sembla que va ser, i va actuar en Louis Armstrong també, escolta,
quan
tota la personalitat important que venia a dormir Sitges
anava a l'hotel Terramar allà.
I sobretot avui ja està una mica oblidat, però es va fer famós per l'estrapel·lo.
Això és el que anava a preguntar.
Encara que no es va arribar a construir el casino sobre el mar, en una de les sales del Terramar Palace hi havia casino i ruleta, i llavors hi van intervenir dos llestos, que era el senyor David Strauss i un senyor que es deia Julio Perlovitz. Strauss Perlovitz que van trucar les ruletes de manera que sortien els números que més els interessaven, no? I hi va haver un escàndol general, el mateix a les Corts hi va haver interpel·lacions de diputats, que era una vergonya, que no sé què, Sitges va sortir per tot arreu.
Sí, l'estraperlo va néixer aquí.
Sí. Bueno, no, exactament, l'estraperlo no va néixer aquesta estafa dels senyors Strauss i Perlo.
D'acord.
I
diguem-ne l'oficialització de l'estafa
a partir d'aquell moment va adquirir notorietat genèrica.
D'acord.
Ja no eren l'estrapel·lo, no era de ruleta, sinó qualsevol manipulació d'estrapel·lo. I després de la guerra l'estrapel·lo era passar menjar en contrabando sense d'això. Però vaja, el nom és Sitges, és una de les altres glòries de Sitges, l'estrapel·lo.
O com a mi, el fet en si va néixer aquí Sitges, El fet en si. És a dir, els dos estraperlistes ho varen començar a fer per primer cop a Sitges, a la ruleta de l'hotel Terramar Palace.
Sí, senyor. I bueno, i amb això ja està. L'Armstrong va venir aquí l'any 35, que ja l'he dit abans, i aleshores amb això ja arribem a la guerra. Durant la guerra, evidentment, allò va quedar desert i es va convertir en hospital de ferits. Portaven els ferits del front i els tenien allà fins que es curaven, i el metge oficial, diguem-ne, el doctor Benaprés, bueno, no era el director, però hi tenia molta intervenció, anava per allà i això. Es va acabar la guerra i l'any 42-46, immediatament després de la guerra, es va fer reformes, no sé si l'actual, això...
No, l'actual és més posterior,
Per això. No tinc quan es va fer la reforma actual, però vaja, si van fer reformes, es va tornar a obrir com a hotel, i van començar a venir personatges una altra vegada, entre altres, doncs hi va venir ja em sortirà quan em sorti, aquell que va morir a Vilafranca, escriptor, La memòria és flaca, és igual.
Així seré, sí.
Ja em sortirà.
Un escriptor que va morir a Vilafranca.
Sí, sí. Ai, Vilafranca, Vilanova.
A Vilanova?
Sí, home, el de les glosses, en Xenius.
En Eugeni d'Ors.
En Eugeni d'Ors. Entre altres, ara, escolta. Ara.
Bueno, vam, i, quin, no, deixa, passa res, quin que t'ha vingut, un apuro.
Entre cometes.
Acceptem. Bueno, la d'això, Eugeni d'Ors.
Eugeni d'Ors, i passava aquí temporades fins que es va comprar l'ermita de Sant Cristòfol a Vilanova, i aleshores ja va anar per allà, i allà es va morir poc després de la guerra, i a l'Eugeni d'Ors allà a Terramar l'anaven a veure en Planes i d'això, i mira,
doncs no, els lletraferits d'aquí,
exacte,
O sigui que es va continuar sent un cenacle cultural, el
Terramar. Sí, sí. Com a mínim, hi havia l'Eugeni d'Ors, si és que...
D'acord.
Si l'Eugeni d'Ors es pot considerar, perquè depèn de qui parlis. Bueno, l'Eugeni d'Ors sí, era un intel·lectual.
Acaba, depèn de qui parlis.
Depèn de qui parlis, clar, perquè l'Eugeni d'Ors se la va guanyar, Se la va guanyar l'antipatia de tot Catalunya. Però vaja, vull dir, era un intel·lectual una mica especialet, i el trobo una mica, no sé, molt de molta apariència i substància mitjana. Vicenç m'està mirant irònicament.
No, ric, perquè després de carregar-te en pla, ara anem per l'Eugeni d'Ors.
M'està provocant perquè parli malament dels autors.
Bueno, doncs ja no puc provocar vostè, que ja és massa gran. Ja.
A mi no em preocupa. Vull
no
dir,
preocupa.
Jo bueno, com anava dient, té una apariència enlluernant, això ho admeto.
Vols dir que era més façana que altra cosa?
I per això va enlluernar a molta gent. Va enlluernar i va fer escola, l'Eugeni d'Ors. El que passa que quan vas rascant, el que hi ha dintre no és tan brillant com a l'aparença, no? I a part d'això, vull dir, pels qui no sàpiguen la vida de l'Eugeni d'Ors, doncs tenia un ego
desmesurat,
esmesurat, enorme, de tal manera que va arribar fent-se antipàtic a tothom. En Prat de la Riba el va anomenar director de l'Institut d'Estudis Catalans, va ser el primer president de l'Institut d'Estudis Catalans i va començar una bona obra, però clar, amb els seus estirabots i coses rares i d'això va arribar fent-se l'antipatia per tots, fins que un dia el van treure amb una sessió acadèmica violenta, en la qual sí, en els llibres se'n parla com la defenestració d'Ors. Hi ha una defenestració famosa a la mitjana a Praga, que van tirar no sé quin rei per la finestra. Doncs a l'Eugeni d'Ors el van també defenestrar,
O sigui que es va guanyar l'antipatia.
L'antipatia, bueno, i encara no s'ha acabat, vull dir, i aleshores quan li van fer això, el seu ego va sortir i va dir que tots els catalans eren una M, que marxava de Catalunya, una mica igual com aquell dramaturg famós, aquell que s'ha anat a Madrid, estem una altra vegada amb el nom d'aquell. Avui és un mal dia.
Oh, esclar, és que a Madrid ja és més difícil, perquè Madrid
sí,
és més gran.
Aquell de Villalonga.
Ah, en José Luis de Villalonga?
No, Serrallonga, no. Àlia Serrallonga, Home, ara hauria de sortir. Ara tu no, àlies Serrallonga, que va escriure una obra de teatre, és un mim, sí.
Déu meu, quin matí, noi.
Sí, avui és un mal dia.
Avui és fatal, això,
Com que m'has fet venir abans d'hora...
Avui és fatal, però esclar, és que m'ha caigut la pilota al meu terrat, àlies... Bé, és igual.
És igual.
Total.
Com aquell que se n'ha anat a Madrid i diu que no vol saber res dels catalans i va escriure un llibre dient-ho que li van premiar al Planeta... Deixem-ho. Bueno, igual que això...
No. Aquest no. Aquest per una altra qüestió.
Igual que això, se'n va anar de Catalunya, se'n va anar a Madrid, va dir que no escriuria més en català, a partir d'aquell moment va escriure en castellà, i després de la guerra...
I es va costar sobre... Va ser aquella època d'acostament més o menys al règim, o no? Això
és després de la guerra.
Això és després.
Tot això és abans de la guerra, perquè això va passar cap als anys 20.
D'acord.
Va passar cap als anys 20. Doncs després de la guerra, que va haver de marxar suposo que estava a Madrid o no a Catalunya, no sé, va marxar a l'estranger, quan va tornar va entrar a l'Espanya Nacional per Pamplona, es va passar amb cos i ànima al règim, es va fer falangista, a més amb el seu caràcter aparatós i solemne va fer a la catedral de Pamplona una nit la vella de l'uniforme falangista, igual que Don Quijote la vela de les armes, doncs va posar sobre l'altar la camisa de falangista, es va passar la nit amb ella i l'endemà li van posar solemnament el d'això es falangista. I va anar a Burgos i quan es va acabar la guerra van fer director del Museu del Prado. Boadella.
Mira, m'ho ha dit l'Albert, però en Boadella va guanyar el Planeta.
Sí, el Planeta va guanyar un premi. Va guanyar un premi, ara, si...
No és l'Albert Boadella, eh?
Sí, home, sí. Quan va fer la seva obra dient que estava tip dels catalans, li van donar un premi de no sé què. Que sí, que sí.
D'acord, d'acord.
No sé si és el Planeta.
No ens quedem amb el Planeta. Escolti, molt bé això, eh? Estupendo. L'apuntador, escolta, felicito l'apuntador, perquè... No, l'Albert Boadella.
Albert, coneixes l'Albert.
El que passa és que, diguem-ne, la qüestió d'ors és més rocambolesca, eh? Oh, perquè haver estat president...
sí, no, i haver renegat a Catalunya i dir que, home...
Això és una conversió.
Sí. No, per això li van agafar mania a tots, eh? Vull dir, aquí no podia venir després de la guerra, quan ja era un personatge del règim d'en Franco, senyorava l'home, llavors venia per aquí a Catalunya...
Senyorava la ben plantada.
Exacte. Senyorava la ben plantada. La ben plantada és Vilanova. Bueno, no és Vilanova, la ben plantada és Catalunya. Segons l'Eugeni d'Ors, eh? Catalunya és la ben plantada. Però Vilanova, com que es va morir allà, se l'han apropiat. S'han apropiat el títol, no? Venia, doncs, de tant en tant, venia aquí al Terramar...
Quan vostè ve més d'hora, ve més punyent.
Després, com he dit, hi ha Vilanova, i Vilanova va morir. I està enterrat a Vilafranca, era vilafranquí ell.
D'acord. Doncs quina història, Déu-n'hi-do, eh? Sí, doncs Eugeni d'Ors va estar al Terramar Palace.
Al Terramar Palace.
Però tot això abans de la guerra. La història...
Una altra...
Digue'm.
Sí, no, que anaves a acabar.
Anava a encarar el final, sí. No,
encara que...
On, a les portes...
El temps que queda, 5 vinga, minutets, eh? Sí. Podem parlar del port de Terramar.
Ah, vinga, també.
En el lloc on s'havia d'haver fet el casino, que a última hora no es va fer, i que... L'inici del port de Terramar ja és abans de la guerra, l'any 30, l'any 1930, dient que la humitat del mar es filtrava per sota i que perjudicava els fonaments de l'edifici, acabat de fer, o que s'estava fent encara, ja van fer una mena d'espigó per protegir la platja i que no hi entrés, eh? Fins i tot després de fer aquest espigó es va parlar que es volia tancar i fer-ne un port de pescadors, perquè i no es va fer perquè el 34 encara s'estava fent, s'havia acabat l'hotel, no estaven per aventures econòmiques, no? En canvi va ser l'any 48, es va refer la idea i amb un tornés que...
Hem de suposar que arran dels temporals del 48, precisament arran d'aquell moment tan tràgic que va viure la costa sitgetana i tot el que va passar,
i va destruir tot,
i va destruir
el passeig de la Ribera,
això mateix, i aquella zona del Pinar, etc.
Doncs el va fer el Federico Montornès, que em sembla que llavors acabava d'aterrissar per aquí, o no ho sé, i se'n va encarregar ell, i es va fer el port, que al començament suposo que era molt bonic, i actualment ja està pràcticament destruït. Si algú va anar al port aquella de fent arribar a la punta on hi ha aquells fanals d'entrada, anar fent saltets
bé, perquè no s'ha tocat mai més,
és a dir, no. Bueno, doncs això és el
que... O sigui, aquest port ha fet 60 anys.
Sí, 60, 30, més, no?
48?
Bueno, depèn de com ho comptis.
Ah,
tu comptes el port sencer, sí, 48, 60 anys.
No. Per això et dic, perquè s'ha tocat ben poc i encara ho ha entrat força.
Sí, sí.
10 i 41 minuts, el temps per la nostra història acaba aquí. Ara pagaré la placa. 26, quina color. Això és... Tens color o no?
No.
No? Carai.
La meva edat.
Té el termostat ja. El termostat ja ve de saber. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins d'aquí un mes, 10 i 42 minuts.